Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre, 12 i 20 minuts. Avui ja al bell mig de la setmana, dimecres 20 de març del 2019, hores d'ara, fregant els 14 graus a la ciutat de Lleida. Com sempre, buscarem primer la informació de servei, la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia, també tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui ens visitaran alumnes de segon del cicle formatiu de grau superior d'integració social, del IE Ronda, i parlarem amb ells de què és això de ser integrador social i quines són les tasques que realitzaran. També escoltarem l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García i obrirem la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la una, la Nacional 240, parlem d'OSI, ja saps, propostes. Jo ja us aviso que avui em posaré amb canvi d'estació. Jo avui us proposaré visita a Lleida, però ja amb la primavera en ment, que és ja. Ara no recordo exactament en quina hora, però és ja. La primavera la tenim a menys de 24 hores. I a partir de 2:15, l'Info Cope Lleida amb Jaume Sitja i David Casero parlant de noves tecnologies. Com sempre, ens escoltes a través de les freqüències de la cadena Cope a la província de Lleida, a través de la web cope.es i de la teva aplicació al mòbil de Cope. En tots dos casos, tria l'emissora de Lleida i, com sempre, gràcies per estar a l'altre costat. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Últimes hores de l'hivern. La primavera entrarà quan faltin 2 minuts per les 11 de la nit. I li diem adeu a l'hivern a la província de Lleida amb un cel serè, amb temperatures força agradables. 18 graus de màxima a Lleida i a Balaguer, 17 a la Seu d'Urgell i a Tàrrega i 10 a Viella. De cara a demà, primer dia ja de primavera, amb un cel serè també a tota la província i temperatures amb poques variacions. 4 graus sota zero de mínima a la Seu d'Urgell i a Viella, 0 graus a Balaguer i 2 a Tàrrega i a Lleida. Les màximes seran de 19 graus a Lleida capital, a Balaguer i a la Seu d'Urgell, 18 a Tàrrega i 13 a Viella. Durant tot el dia hi haurà vent suau a la província de Lleida. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Per cert, recordem que la tardor ha estat una estació molt plujosa, però en canvi l'hivern veureu que és dels més secs.
Cope Lleida. Estàs informat.
I és que no sé si podem arribar a tenir un problema, però el Pirineu només té un terç de la neu de l'any passat després d'aquest hivern molt sec. De fet, és el més sec dels darrers 7 anys, almenys a la capital, a Lleida. Mentrestant, les capçaleres dels rius emmagatzemen 557 hectòmetres cúbics de neu, 48 menys que fa una setmana i 184 menys que fa un mes. El sistema d'Oliana-Rialp, ahir entraven 17 metres cúbics d'aigua per segon i en sortien 30 per a regadius. Per tant, no cal ser un geni en matemàtiques, si n'entren 17 i en surten 30, és que n'està entrant pràcticament la meitat. Pràcticament la meitat, eh? I teòricament, de quin en van, cada cop necessitarem més aigua, perquè anem ja de cara a la primavera i després de cara a l'estiu. Per tant, el que diem sempre, no quan arribi el moment de sequera hem de començar a recordar de tancar les aixetes a casa, de no malgastar aigua, etc etc. Ho podem fer durant tot l'any, perquè l'aigua potable és un bé escàs. Obrim la plana de successos. Demanen 70 anys per a un exprés de Lleida per violar una jove. És el violador de Martorell, que a més ho va fer durant un permís de la presó. I condemnat un guàrdia civil per assetjar una companya a Pont, Roger.
Un jutjat de Lleida va condemnar ahir un guàrdia civil a pagar una multa de 2.100 euros per assetjament sexual a una companya a Pont a l'any 2017, quan aquest estava en període de pràctiques. També haurà d'indemnitzar la víctima amb 4.815 euros per dirigir-se a ella amb expressions humiliants, com a veure quan fem un trio amb la meva dona, sóc un llop al llit o demà et violaré, segons va poder provar la magistrada. La víctima va estar de baixa laboral per trastorn ansiodepressiu des del 14 de juliol de 2017 fins al 16 d'octubre del mateix any i, a més, va rebre tractament psicofarmacològic.
Obrim la plana local. Fira de Lleida preveu doblar la facturació amb la construcció d'un nou recinte que ocuparia 120.000 metres quadrats. Amb l'horitzó posat a l'any 2030, es volen construir fins a 6 pavellons i fer una passarel·la que connecti els terrenys de l'antiga hípica amb la llotja. I també a Lleida comença la construcció del bypass de la canonada d'abastament d'aigua als dipòsits de la Seu Vella de Lleida, Elder.
Sí, aquest dijous a la nit s'iniciarà la primera fase dels treballs de construcció del bypass a les canonades d'entrada i sortida del dipòsit d'aigua potable de la Seu Vella de Lleida. L'operació permetrà, d'una banda, millorar i renovar totes les instal·lacions interiors dels dipòsits que estaven malmeses pel pas del temps i, de l'altra, configurar els dipòsits de la Seu Vella com a dipòsit de reserva de la ciutat, ja que un cop engestides les obres es podrà distribuir aigua a la capital del Segrià directament des dels dipòsits situats al Picat. La construcció d'aquest bypass s'allargarà uns 15 dies i suposarà una inversió de 186.000 euros.
Anem a comarques, descomptes del 30% en carn de corder a carnisseries del Jussà per incentivar el consum de proximitat d'aquest producte.
Sí, amb el motiu de la festa de la Gran Costellada de Corder, que s'ha programat al Pallars Jussà pel dia 30 i 31 de març, es vol incentivar el consum de proximitat d'aquest producte. I un total de 12 carnisseries s'han sumat a l'iniciativa i entre el 25 i 30 de març s'aplicaran descomptes del 30% a la carn de corder de la comarca. El 15% del descompte l'assumeix el ramader i el 15% restant se'n fa càrrec del punt de venda. Els ajuntaments de la comarca s'han compromès a tenir obertes i en bon estat les 15 àrees de barbacoes per recuperar la tradició de fer carn a la brasa. En l'edició de l'any passat, d'aquesta festa, la venda de carns de corder es va triplicar i les carnisseries del Jussà esperen aconseguir els mateixos resultats aquest any.
Tot seguit parlem d'una victòria que pot valer una permanència amb esports i amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
El món es mou. Tots volem ciutats més netes, més humanes. I com que Hyundai creiem que el moviment es demostra canviant, llancem els Move Days.
Vine i canvia el teu antic cotxe per un nou Hyundai més net i emporta-te'l amb un descompte irrepetible.
Mou-te amb els Move Days de Hyundai. Només del 5 al 24 de març.
Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Roger, ahir jugava el Força Lleida en fase regular entre setmana, victòria i pot valer una permanència,
sí.
Vaja.
Sí, victòria d'un sol punt ahir del Força Lleida al Barris Nord contra el Barça B en un partit que va estar més ajustat del que semblava a pocs minuts pel final. El Força Lleida va arribar a guanyar de més de 10 punts en l'últim quart, però uns últims minuts d'empanada dels lleidatans van permetre al Barça arribar a disposar d'un últim atac per endur-se el partit. Amb aquest triomf, l'equip s'assegura pràcticament la permanència, encara que continua tenint molt difícil lluitar per una de les places que donen accés als play-offs.
Bueno, de totes maneres, un objectiu aconseguit, o pràcticament aconseguit. Ara ens podem relaxar i mirar l'altre, que sí que està molt difícil. Per cert, amb hoquei, l'Alpicat apunta a la Hoquei Lliga. En la seva tercera temporada, la divisió de plata és a 2 punts del segon a falta de 8 partits. El club veu assumible econòmicament l'ascens i la veritat és que l'any vinent, seguir tenint el Lleida llista i donar la benvinguda a l'Alpicat, crec que seria una bona notícia per les comarques de Lleida.
Esta noche me acompañan para abordar, comentar la actualidad del día.
Y cuando uno tiene que explicar qué es lo que quiso decir, mal lo has dicho.
Este domingo vamos a pedir en la calle que convoque elecciones.
El aceptar un mediador internacional.
Ahora le preguntaremos a un experto.
Hay que actuar con eficacia.
Bueno, nos quedamos sin saber si juega Messi.
El Cascabel, de lunes a jueves en 13.
Qué tranquilito vas a estar ahí, en tu hamaca, rodeado de palmeras, ¿eh? O tomando tu cafetito a la orilla del Sena. ¡Buah!
Y tan tranquilito, porque si contratas un seguro de hogar con Santa Lucía hasta el 3 de mayo, te regalamos 2 billetes de avión para 2 personas ida y vuelta. Regalo directo y sin sorteos. Consulta los destinos y bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. ¿Conoces Leotrón? El cansancio a mí no me detiene. Mis compañeros de pista, Leotrón Energía y Leotrón Articulaciones. Descubre qué producto Leotrón se adapta mejor a tus necesidades en vitaminasleotron.es y da lo mejor de ti mismo en todo lo que hagas.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo, y más si ya han robado en tu portal.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Herrera en COPE.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs això ja ho havíem avançat avui al principi del programa. Estic contenta perquè tenim molta gent avui aquí als estudis i crec que això ho repetirem la setmana vinent, però anem a gaudir avui, del present, eh? Perquè ens visiten alumnes que estan estudiant el cicle formatiu de grau superior de tècnic en integració social. I és veritat que en tinc dos, ara us els presentaré, tancats al locutori, he hagut de tancar la porta perquè no se m'escapin, però la resta els tinc aquí amb mi, a l'estudi principal, i vull també que em cregueu, que no m'ho invento això. Escolteu, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Ah, estan aquí, eh? Però, clar, tots no podien parlar. Llavors, no sé com ha anat això. Mira, jo els hi pregunto. Jaume Belló, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Raquel Ariño, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Escolta, com ha anat això, que vosaltres dos estigueu asseguts aquí i la resta estiguin amb mi a l'estudi?
Doncs va ser més triat perquè venia de gust, la veritat.
Ah, però vull dir... Perquè venia de gust, eh?
A la Raquel li venia de gust.
Val, no. No, dic, a veure si era en plan...
Obligatori.
O sigui, el contrari, és a dir, anem jugant el pedra, paper, tisora, i el que va guanyant se va salvant.
No va ser
el que pare es queda aquí dins, no.
No va ser una rifa.
Escolteu, estic encantat, eh? Recordem, cicle formatiu de grau superior amb tècnic d'integració social. Esteu a les instal·lacions de l'IE Ronda. I avui, amb el Jaume i la Raquel, anem a parlar... Doncs, què és un tècnic amb integració social? Perquè si mirem pel tema de les paraules, doncs en podem traure una mica l'aigua clara, però jo prefereixo que ens ho expliquin ells, qui vulgui, eh? Vull dir, jo ara ja us he presentat els dos i, per tant, doncs ja vosaltres trieu. Però què és un tècnic amb integració social?
Doncs un tècnic o una tècnica en integració social és una persona que es dedicarà a acompanyar a altres persones o col·lectius que estan en situació d'exclusió social o en risc de caure-hi aviat. Aquest, diríem, és l'explicació principal, no? Llavors, cada persona que es dediqui a això, en el seu camí escollirà un sector o un altre, però bàsicament és aquest acompanyament, és el servir com a recurs personal per a totes aquestes persones.
Com s'accedeix a aquests estudis?
Pues pots venir o per un cicle mitjà, també podria ser per batxillerat, la prova d'accés a cicles superiors, i doncs per això.
Com has arribat tu, Raquel?
Per batxillerat.
Per batxillerat.
Sí, una mica estrany perquè vinc del científic, però vaig fer un canvi cap
científic.
Al social, sí.
Molt bé. I per què?
Doncs vocacional, la veritat.
Ah?
Sí, va ser un canvi...
Però et va passar alguna cosa que et va fer aquest canvi? O has viscut alguna cosa en primera persona?
Doncs perquè vaig pensar que les habilitats que tinc, perquè em considero una persona empàtica i amb habilitats comunicatives, creia que podria fer una bona feina com a tècnic d'integració social.
Molt bé. Mira, com a curiositat, això m'ho han dit ells, eh? No perquè ho semblin, eh? O sigui, és difícil de veure-ho, però el Jaume em diu, jo sóc el més gran de tots, i la Raquel em diu, jo sóc la més jove de tots. Jaume, escolta, anar a la Raquel explicant aquest gir...
T'estàs preguntant com hi he arribat jo, no?
Sí, clar. No, et volia preguntar, dic, que hi ha esperança, no?
Sí.
Amb el jovent d'avui en dia.
Sí. Que tota aquesta gent jove tingui la voluntat de fer
ara et preguntaré l'altra cosa, eh?
Val. De fer aquests estudis i d'intentar ser persones de suport per a altres persones que ho necessiten, jo penso que és una esperança innegable.
Sí, perquè vosaltres al final us acabeu dedicant, ara jo ho dic, com es diu així popularment a grosso modo, a ajudar els demés.
Sí.
A fer que els demés s'ajudin ells mateixos,
bueno,
us diria
doncs jo. Encara millor.
Sí.
Encara millor. Ja com ho has dit, Jaume, tu com vas arribar aquí?
Bueno, jo he arribat amb el batxillerato també, però el BUP, el de fa 30 i pico d'anys. Aquell que potser tu també el vas fer.
Sí,
o tu
sí, també.
No, també. He arribat pel batxillerat, però un altre
el
molt
Jaume,
més antic.
Jo som de la mateixa quinta, jo crec, però bueno. Any amunt, any avall.
Sí.
Però i com acabes? Havies ja fet algun curs, alguna història similar?
És curiós perquè jo vinc del món del teatre i fa gairebé 30 anys que treballo en col·lectius vulnerables fent teatre. amb col·lectius i persones. A vegades no pertanyen tots al mateix col·lectiu, sinó que fan cap al teatre per integrar-se dins d'un grup de teatre normalitzat, per exemple, no? Jo treballo a l'aula de teatre i vaig
Val.
A doncs mesura...
Ja sé d'on et conec.
Claro.
És que clar, fa estona que miro el Jaume i jo dic, jo, el Jaume, jo crec que el conec. Igual t'he entrevistat i tot.
Sí.
Ah, ja t'he entrevistat.
Sí. Però com que no recordes els noms...
No, jo no recordo res, és un problema. Bueno,
però... Llavors, clar, jo m'havia adonat que al treballar amb tots aquests col·lectius tenia uns coneixements pràctics, però em faltaven una sèrie de coneixements teòrics. Llavors, tenia les tardes lliures, vaig tenir l'oportunitat d'anar a investigar o anar a informar-me de quins requisits tenia el cicle. Vaig parlar amb l'Elvira, em va dir que eren bastant teòrics, que era el que jo buscava, i vaig decidir, em vaig apuntar i fiscalitzar 2 anys de la meva vida, perquè jo treballo al matí.
Són 2 anys, és veritat.
Molt bé. Llavors a les tardes em dedico a estudiar.
Escolta, Raquel, quines funcions fa un tècnic d'integració social?
Doncs...
Bueno, Raquel, m'he preguntat a tu, Raquel, però...
Sí, el Jaume m'ajuda. Doncs podem embarcar-ne bastantes, la veritat. Podríem treballar des de fer una inserció sociolaboral, mediació entre diversos àmbits, o sigui, bandos en un conflicte, suport educatiu, inclusió per a persones que es troben excloses en la societat... ajuda'm, Jaume.
Bueno, tu has treballat ja amb un col·lectiu d'aquests,
sí.
No? Jo potser penso que és més interessant saber el treball que has fet en aquest
on has
col·lectiu.
Treballat?
Bueno, he fet pràctiques a Real Sant Ignasi, amb un pis de reinserció, on viuen 7 persones que estan en un procés de treure's l'addicció cap a les substàncies tòxiques, i el suport era... O sigui, la meva tasca, sobretot, era ajudar-los a trobar una feina o a superar aquesta addicció, ajudar-los a fer tasques quotidianes, empatitzar amb ells...
I què tal aquesta experiència?
Encantada.
Sí?
Sí.
I no va haver dies durs?
Sí, sempre n'hi ha hagut algun, sí.
T'ho dic perquè clar, ho expliques així alegrement i jo ara estava pensant...
No, sí, o sigui, en algun moment sí que ha costat una mica més, però perquè sóc un... O sigui, no em veieu, però sóc una mica petita... Llavors, pues, claro, amb homes, perquè eren homes grans, pues, has de saber treure el teu caràcter i marcar límits. I, bueno...
Mira, ja que dius això, quines habilitats creus que ha de tenir una persona que es dediqui com a tècnic de la integració social?
N'hi ha de tindre bastantes. El que passa que destacaríem 3 dintre d'un àmbit, o sigui, d'un grup, que serien les habilitats comunicatives. Podem trobar, pues, l'empatia per... poder conèixer amb aquella persona, has de posar-te en la seva pell, has de saber el que sent. Després, tenir una bona escolta activa per poder... o sigui, si l'escoltes, entendràs també el seu problema, i també després, pues, comunicació, és a dir, fer un flashback de pensar... O sigui,
bueno, a vegades
saber, retorn, no?
Saber transmetre el que penses, que a vegades no és tan fàcil, pots tenir molt clar de pensament, però no saps transmetre-li a la persona. Jaume, quina habilitat més cal tenir? O, bueno, és que les cadilles són importants, eh?
Jo penso que hem de... Una persona que es dediqui a ser un tècnic o una tècnica en integració social ha d'elaborar conceptes propis. És a dir, ha de decidir quin àmbit de tolerància té, quin àmbit d'equitat té, perquè, clar, hi haurà col·lectius, potser els que cada un de nosaltres, després d'acabar els estudis, no serem tan tolerants, no? És a dir, ens preguntem moltes vegades, quan fem treball en col·lectiu, si seríem capaços de fer aquest treball amb persones que han comès un delicte, segons el tipus de delicte, si tindríem un tracte similar o no entre totes les persones, i a vegades, clar, el caràcter de cadascú...
La teoria és molt fàcil,
clar,
però la pràctica...
Aquest és el tema. Llavors, jo penso que una de les habilitats és anar-se revisant un mateix contínuament, el que pense sobre els conceptes que el professorat del Ronda ens ha ensenyat, sobre tolerància, sobre empatia, perquè, clar, són conceptes molt abstractes i que poden tenir moltes interpretacions diferents.
Jo us admiro, Perquè jo, si tinc un mal dia, m'esbarallo sol amb el micròfon. Bueno. Que no et pensis, eh? També té la seva cosa.
Així no maltractes a ningú.
Però vosaltres tracteu amb persones, eh? I clar, al final és allò que diem, eh? Jo em puc enfadar molt amb el meu ordinador, però no deixa de ser una cosa, cara o barata, però és una cosa. Aquesta és una... amb persones és una altra història.
Aquesta és una de les qüestions, no? Tothom, quan siguem professionals i anem a fer aquesta feina, tothom tindrem dies bons i dies dolents. Llavors, el treballar amb persones és... aquestes persones... les tractarem diferent el dia que nosaltres tinguem un dia dolent, i aquestes jo penso que són les coses que hem d'anar revisant.
Doncs escolteu, que jo crec que hem après moltíssim avui, ja, els tècnics amb integració social. Abans de l'entrevista amb el Jaume i la Raquel en parlàvem, bueno, i amb la resta de companys, ja. Clar, normalment donem per fet i parlem de... bueno, quan passa algo, nosaltres ajudarem fent això. Però parlàvem també de la vostra tasca en prevenció, és a dir... per evitar que passi això que està passant. El que passa és que, com dèiem, doncs, arribem tard a tot arreu. No perquè ho facin malament o ho facin lent, sinó perquè la societat en si, en aquest aspecte, potser es mou lentament. Però jo crec que és un objectiu que d'aquí uns anys... bueno, la vostra
tasca preventiva.
La vostra tasca principal sigui preventiva, no pas ja de curar, no?, per entendre'ns. Jaume Belló, Raquel Ariño, són estudiants de segon, ja, de tècnic d'integració social, per tant, us queda res.
Ja acabem.
Sí, ja estem.
Acabeu normal. També teniu exàmens ara a final de curs?
Sí, claro. Sí. Ah.
Molt bé, doncs escolta, encantat, de que ens hagueu visitat i que ens hagueu explicat tot això, i a més jo crec que potser ara qui més qui menys ens escoltarà i potser alguna... vegada a la seva vida s'ha creuat ja amb algú de vosaltres, amb algú de vosaltres, vull dir, de la professió, i pot entendre més per què et diuen què et diuen i per què fan el que fan. I al final busquen un objectiu i és el bé, eh? Mm-hmm. Jaume Belló, Raquel Ariño, gràcies per estar amb nosaltres, enhorabona.
Gràcies a tu, Ricard.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Limpiezas Membri, profesionals de la neteja a la terra ferma. Pots demanar pressupost per comunitats, empreses, oficines, comerços, pàrquings i habitatges. Més de 10 anys d'experiència en el món de la neteja professional a Lleida. Limpiezas Membri, una gran empresa de neteja al preu d'una petita. Ens trobaràs al telèfon 634-07-9765, a limpiezasmembri.com i a Facebook.
I ara arriba aquest moment, en 3 minuts arribem a 3 quarts d'una, arriba el moment en el que hem de donar la benvinguda al Cosme García.
I arriba el moment de la nostra entrevista més cosmopolita, aquelles persones del món social, cultural, econòmic i polític que deixen petjades a les nostres contrades lleidatanes i a nivell del tot el territori. Avui anem a parlar amb una persona entranyable, un bon amic i, a més, un gran polític, que precisament ara, bueno, pues, ha volgut fer un llibre per explicar totes les històries que estem visquent, no? Però ell és, bueno, nat al Campell i s'ha criat a Lleida. I si jo li he dit tot això, pues, sabem de qui parlo. Lògicament, de Josep Antoni Duran i Lleida. Benvingut i bon migdia, Josep Antoni.
Bona tarda, moltes gràcies.
Ben retrobat.
Encantat d'estar amb vostès.
Bueno, si ens tractem de vostè, anirem malament. Llavors, en aquesta casa...
Pues, encantat d'estar amb tu.
Bueno, sí, perquè en aquesta casa s'acostumem a tractar de tu. Per a aquelles persones que no ho sàpiguen, vas néixer al Campell. A què es dedicava la teva família?
Ui, el meu pare estava pluriocupat.
Sí?
I la meva mare, doncs, feia d'allò que feien abans les dones i que les tenien molt apartades.
Ama de casa?
Sí, ama de casa, però que volia fer-ho tot, no? I sense cobrar. El meu pare, aviam, a casa meva hi havia moltes boques a alimentar. Som tres germans, hi havia la mare del meu pare, hi havia la germana de la mare del meu pare, que era cega i sorda, que se'n va quedar arran d'una explosió de la Setmana Tràgica perquè vivien a Barcelona, hi havia l'avi del meu pare, i el meu pare, pobre, feia tot, feia tres o quatre feines. El meu pare no té estudis, la meva mare menys, però el meu pare es va espavilar, i va ser després, va acabar sent a la vida de director de sucursal de banca, en aquest cas d'Ibercaja, del que era abans Caja de Ahorros Montepel, Cervantes i Rioja, va començar per aquí i va acabar amb la Caixa Rural de la província d'Osca. Ara tot això s'ha canviat tot moltíssim.
Multicaja.
Sí, sí, exacte, sí, sí.
El Duran es fa a Lleida, pràcticament. Comença les seves estudis, la carrera, està als pares franciscans i coneix moltíssima gent. És regidor de l'Ajuntament de Lleida, arriba tinent d'alcalde, se fa molts bons amics, se relaciona amb moltes entitats, no ha fallat mai mentre ha pogut a la plet del Caragol de Lleida. És a dir, que eres un lleidatà que ell s'ha identificat totalment, no?
Jo dic que quasi tot... Per mi hi ha dues referències, dues arrels, que no puc perdre, perquè si les perdés per dir la meva identitat, el Campell, òbviament, arrels aragoneses, tot i que situat en el context del que és el Campell, però Aragó, franja per Aragó...
Que mai ha renunciat, s'ha de dir clar.
No renuncié ni renunciaré, vull dir, perquè és això, a les meves arrels, ni al Campell ni a Lleida, jo continuo estant i tenint els amics que tinc des de fa molts anys, d'edats diferents, la penya als cavalls, i vaig cada vegada que puc. I Lleida, doncs, primer vaig a Balaguer a fer batxillerat superior, jo sóc d'escola pública, escola nacional, que li deien llavors al Campell, me'n vaig a fer batxillerat elemental a Tamarit, i al superior de Balaguer. I després ja vinc a estudiar a dret a Lleida, estic als franciscans, com acabo de recordar, que encara has de recordar, i Lleida per mi és l'origen, és l'escola, és l'arrel política, l'experiència de l'Ajuntament, el primer Ajuntament democràtic, l'any 79, quan tot està per fer i quan hi ha aquella il·lusió compartida amb gent de l'equip del govern, governàvem, atenció, el PSUC, Esquerra Republicana, Socialistes, Convergència, Unió i a l'oposició UCD, però jo faig unes relacions transversals amb tots els grups parlamentaris i faig amics, el mateix Siurana, José Luis González, altra gent d'UCD, el Toni Ballester, del PSC. És un any i escaig, perquè me'n vaig molt aviat quan en Pujol guanya les eleccions, les primeres, al Parlament de Catalunya, a la Generalitat, me'n vaig director general de la presidència, però aquell any de Lleida, al front de l'Ajuntament, serà inolvidable. Lleida, per mi, ha estat una escola i per casa meva.
Com te diuen molts, Duran, és veritat que te van fer militant a la sacristia dels franciscans de Unió Democràtica?
Formalment no vaig signar la butlleta a la sacristia, però la sacristia sí, és veritat, que em van dir els franciscans, el pare Domènec era un franciscà molt actiu, molt inquiet per la realitat social, estem parlant de les acaballes del franquisme, Franco viu, i organitzem, dic organitzem perquè ell ho feia com a director, però jo era educador del col·legi, no? Organitzem una sèrie de conferències portant gent que en aquests moments eren de l'oposició al franquisme. Un d'ells, Ruiz Jiménez. I vinc aquí, al Diari de Lleida, a parlar amb el director Salvador Gené per demanar-li que el presenti. Per què? Perquè, clar, el Diari de Lleida, Església, Ruiz Jiménez, Democràcia Cristiana, i el senyor Salvador Gené diu, escolti, però per què l'he de presentar jo? Tu escrius al Diari de Lleida, fas algun article, tens neguit polític, has fet alguna cosa també a la mañana, tu l'has de presentar. I finalment el presento jo. El presento a l'Església dels Franciscans, que recordar no tindria seguretat que ens van prohibir la conferència, raó per la qual la van fer a l'Església. Sí que recordo, perquè eren identificables a Lleida, al final de l'Església, persones de la Brigada Social, de la policia, i al final passem a la sacristia. Hi havia Simió Miquel i Joan Sansa, de la Seu d'Urgell, amb les seves esposes respectives, al primer banc, i em diuen, escolta, però tu t'has identificat amb el Ruiz Jiménez? Però som nosaltres, això, a Lleida, a Catalunya. Unió Democràtica, no en tenia ni idea. Parlem-ne, jo jo sóc demòcrata cristià. I el dia següent vam quedar amb el Miquel Àngel Alonso i una altra persona de l'entorn del senyor Miquel, no vi un col·lell, i em van fitxar. Per tant, vaig començar la sacristia i vaig rematar-ho a la cafeteria Rocamar, a la Rambla de Catalunya, al costat de la Diputació Provincial.
La vida t'ha donat més satisfaccions o t'ha ficat molts entrebancs?
Bueno, he ficat entrebancs, però dona moltes... La vida l'has de saber viure en el sentit positiu de la paraula, no viure en el sentit de gresca o no sé què, que també. La vida s'ha d'aprofitar, i cada cop ho tinc més clar. Des de l'ampolla de vi que tinguis bona, no la deixes per demà, beu-te-la avui. A l'amic no l'abandonis, disfruta tal com pots, a la dona, a les criatures, perquè demà igual no hi ets. Per tant, la vida s'ha de viure amb intensitat, molta intensitat. I la vida m'ha donat molt, molt. Jo, a través de la política, he intentat donar a la societat, però he rebut tant d'ella que no té color. Per tant, estic molt satisfet.
És veritat que Josep Antoni Duran Lleida és d'aquelles persones que té amics que ha tingut tota la vida i que no s'ha perdut mai, hagi pensat i hagi dit el que hagi dit?
Jo parlo... Primera, intento pensar el que dic. Intento, no dic que ho aconsegueixi sempre. I el que dic, per tant, ho he pensat. I dic el que crec que hagi de dir. en aquests moments, doncs, ara el motiu de l'entrevista és el llibre, no les memòries, i clar, hi ha gent que diu, ostres, Duran, cony, no te falsa la llengua. No, jo també em critico a mi mateix, però estem atreveixant una etapa molt important del nostre país, jo l'he viscuda molt profundament, no només els tres darrers anys, sinó els darrers 40 anys, i crec que paga la pena, i em sentia moralment obligat a reflexionar. Si hi ha gent que no li agrada, que deu dir coses, ja sé que diuen pestes de mi, d'acord, però jo he de dir, ho he dit sempre, el que penso, i intentar fer també, i ser conseqüent amb el que penso. No ho he estat tota la vida, i quan no ho he estat i he fet mal a algú, doncs he demanat perdó, i ho torno a aprofitar l'avinentesa d'aquesta entrevista per renovar aquesta voluntat de demanar perdó. Però he intentat fer el bé, no sé, però ho he aconseguit, i aquesta és la meva meta i l'ideal de la meva vida.
Durant, hi ha una cosa curiosa, i és que fas un llibre, però jo crec que amb aquest llibre sé que ho estàs treballant perquè has trucat a tothom per saber i demanar informació i demanar dades, has volgut fer un llibre correcte sense que hagi cap cosa rara, no? Però tu creus que has pogut dir tot el que volies dir amb un sol llibre?
Quasi tot, són 500 i pico de pàgines, és el resum d'una vida política. Tens raó quan dius que ha trucat, entre altres coses, perquè t'ha trucat a tu per demanar algunes dates de diverses qüestions que fan referència a tu. Jo conec l'Aznar abans de ser president del govern, i Convergència i Unió arriba a pactar amb el PP quan des del Felipe González fins al Helmut Kohl ens demanava que hi pactessin perquè el PP ens agradés o no havia guanyat les eleccions i calia garantir la governabilitat, arran del Manolo Pizarro, que el conec a través teu, a la Casa d'Aragón a Lleida, perquè ens dones a tots dos el mateix premi. D'allà neix una relació personal, Manolo Pizarro i jo, i després la condueix amb l'Aznar. Tot això ho he tingut que buscar, i notes, jo acostumbrava sempre, a banda de l'agenda, que diu tal dia, tal hora, em vaig entrevistar amb el Pujol, tal dia, tal hora, estava a Alemanya, A banda d'això tenia uns blocs de notes, i a banda he trucat a persones per ratificar coses que pogués tenir per tal data o per altra.
És que podràs parlar de moltes coses, la democràcia cristiana quan anaves a Itàlia, suposo que deus de parlar de Narzaius, deus de parlar de molta gent, clar, aquí surten tots.
Sí, clar, l'experiència no només ha estat a nivell de política catalana i espanyola, l'experiència ha estat internacional, molt interessant, jo mai m'hagués pogut imaginar un noi del Campell que arribés a tenir aquest tipus de responsabilitat i de possibilitats. Sí, clar, jo vaig ser, ara no em voldria equivocar, però crec que 9 anys, o 7, perdó, vicepresident de la Internacional Demòcrata Cristiana, que era la Internacional juntament amb la socialista, però més potent que la socialista. Fèiem més soroll, menys soroll que els socialistes, però eren més potents, presència arreu del món, a Amèrica Llatina, òbviament, governàvem pràcticament tota l'Amèrica Llatina, a Àfrica també, a Àsia, vam començar a tenir l'experiència d'introduir partits islamistes en el si de la democràcia cristiana, a Europa no cal dir-ho, com tota l'experiència del que va ser el debat històric en el si de la democràcia cristiana de l'entrada de l'Alemanya, de la unificació d'Alemanya, per tant, l'entrada d'Alemanya de l'Est a la Unió Europea, el debat a Pisa, en Trencol, l'exprimer ministre d'Holanda, en Lubbers, que era molt amic meu, i com el Lubbers, amb l'experiència de la Segona Guerra Mundial, amb el record dels nazis invadint Holanda, si ho posava perquè temia que la unificació d'Alemanya tornaria a comportar un pes perillós d'Alemanya a Europa. I tot això és una experiència per un noi del Campell, criat políticament a Lleida, vital,
inolvidable. El risc de la veritat, és un risc dir la veritat?
Sí, és un risc. I sempre dir la veritat és un risc. Dir la veritat sempre et comporta que algú s'emprenyi, perdó l'expressió. En aquests moments que vivim, en una societat, especialment a Catalunya i a Espanya, molt bipolaritzada, molt blanc o negre, on no hi caben tons intermitjos, on els sentiments i les passions predominen, la política té un component important de passió, de sentiment, però també el té de racionalitat, de raó. En aquests moments no hi ha equilibri entre el sentiment, la passió i la raó. Està decantat tot cap als sentiments i la passió. Doncs en aquests moments de sentiments i de passió i d'eliminació de la raó, dir la veritat encara té més risc que en altres moments, en altres versions, que torno a dir, sempre la té.
Durant, per acabar, presentaràs el llibre el proper dilluns a Barcelona i tens gent de primera fila, periodistes, amics teus o gent que t'han seguit a la política? El Josep Cuní, no. L'Antoni Puigbert, la Mònica Terribas...
Amic, no ho és cap dels tres. Tinc relació personal amb els tres, d'això se n'ocupa l'editorial, els tres em semblen perfectes, amb en Josep Cuní he tingut una relació, amb la Mònica tinc una relació dita amb carinyo, d'amor i odi, les dues paraules amb molt de carinyo, perquè de veritat que me l'estimo molt, malgrat que hàgim discrepat, i a vegades hàgim exterioritzat aquest discrepant. i en Ferro em miro molt. Jo llegeixo, soc un lector dels articles, sempre reflexius, sempre abans parlava del sentiment i la necessitat d'equilibrar-ho amb la raó. Doncs és un model d'equilibri entre sentiment i raó. L'Antoni Puigvert per mi és una referència que llegeixo tantes vegades com escriu. Per tant, per mi és un plaer que aquestes tres persones intervinguin en l'acte de presentació.
I a Lleida?
Després ho farem a Lleida.
A Lleida el dia 9, no? El dia 9.
Sí, sí, i abans el dia 2 d'abril també a Madrid. Sí, sí, estem amb...
I a Saragossa. No? A Lleida, sí, a Saragossa te presenta el Marcelino Iglesias i el Manolo Pizarro. I aquí Lleida...
I la Pilar Estopiñá, que és de Aragón Televisió, sí. El Manolo Pizarro i el Marcelino. Sí.
I a Lleida on ho presentes? El dia 9?
Crec que a la Casa de Cultura.
A la Casa dels Gegants. Ara es diu la Casa dels Gegants.
El Padilla em va dir, ja estic...
La Casa dels Gegants, el que era l'IMAC...
Perquè sé que l'Institut d'Estudis de Dents està ocupat alguna cosa.
Sí, sí, perfecte. Doncs, Josep Antoni Duran Lleida, moltes gràcies per estar aquí a casa teva, que has estat moltes vegades i moltes coses han passat amb aquesta casa. Jo em quedo amb una petjada, ara que es perden una mica els valors que us han de mantenir i recuperar. Jo he sigut admirador de Miquel Coll a l'entorn i deia que la bandera d'un país, la llengua, la religió és molt important, per això pot esperar mentre hi hagi una persona que passa penúbria d'econòmica o de salut. Primer les persones.
Sí, senyor, primer les persones. Jo recordo una campanya electoral, em sembla que em parlo en les memòries, en aquest llibre de El risc de la veritat, en el que en Pujol i jo, no, cap diferència, en aquest cas en particular hem tingut amb altres coses, no? Però Catalunya primer, i el meu eslògan era Catalunya primer les persones. I al final vam complementar els dos eslògans per ser l'eslògan d'una campanya electoral. Primer les persones bàsic. Coincideixi o no coincideixi, penses o no penses com ella, blanc o negre, parli castellà o parli català, vingui de l'Aragó, d'Extremadura, de Galícia, d'on sigui, visqui un visqui de Lleida, visqui un visqui de Catalunya, primer la persona. Això és el que em preocupa de l'actual situació de Catalunya.
Salut, llarga vida i sobretot no perdis mai el teu humor, que això també és important.
Moltes gràcies, humor, que combino amb aquest caràcter tan difícil que tinc.
Bueno, això no t'ho tenim en compte. Els que som amics no t'ho tenim en compte.
Els amics, jo sempre us admiro, perquè m'ho perdoneu, perquè com que em conegueu, sabeu que amb aquestes prontes meus darrere hi ha una persona que intenta ser més o menys respectable i fer el bé, no? Però us ho agraeixo moltíssim.
Bona tarda i que vagi molt bé la presentació.
Molt bona tarda, gràcies.
Fins aquí, Ricard, ja ho veus, en Josep Antoni Duran Lleida s'ha explicat força bé, no? Els seguidors ho recordaran amb molt de carinyo. Potser hagués pogut ser l'enllaç amb aquests moments, no? Així són les coses, com deia aquell, així són les coses i així se les hem contat. El meu correu, cosme@copelleida.com, i el teu WhatsApp?
Doncs mira, el WhatsApp del programa és el 664-526-180. Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Estem al bell mig de la setmana, almenys mirem de dilluns a divendres, però també és un bon dia, com cada dia, per obrir la finestra. De fet, bromes a part, és un exercici que els metges ens recomanen, eh? Sí. Que cada dia s'ha d'obrir la finestra a casa, és igual si fa fred, fa calor. S'ha d'obrir la finestra, s'ha de renovar l'aire dins de casa, eh?
Fas exercici amb els braços,
també,
és un... ventiles...
Bueno, els més moderns són domòtiques, eh? Ho fas amb el mòbil, apretes allí i ja s'obren sols.
Massa modern, no. Però... Nosaltres que parlem de la finestra dels records, escolta...
Aquesta nosaltres ens hi hem de posar. Però vaja, que aquesta és una altra finestra, que també és maca d'escoltar-la cada dia. Joan, cap on ens porta avui?
Mira, avui anirem a Balaguer i parlarem d'una execució que va tenir lloc a la plaça del Mercadal. La plaça del Mercadal és la gran plaça de Balaguer... I en parlem. El Llimaire va ser un alumne avantatjat de l'escola Pia de Balaguer. En deixar l'escola, però, agafà mal camí. En pocs anys, el Llimaire s'havia convertit en capitós de bandolers i amb el temps fou el terror i la sort de les masies i vilatges del Montsec i sobretot dels pacífics vianants que havien de passar l'estret de Terradets seguint l'escabrós camí penjat entre cingles, del qual, encara, sobre l'actual carretera, es veuen trossos en ruïnes, així com l'indret anomenat Cova dels Lladres. Allí, assegut vora el camí, en un ressalt de la penya que li feia d'espatller, el Llimaire, del qual tantes fetes tristament fets, es contaven, vigilava el pas de la gent que anava i venia de la Conca de Tremp cap a baix al Pla. El Llimaire, als vols de la quarantena, va ser executat al mig de la plaça Mercadal de Balaguer. S'hi va aixecar un cadafal, la plaça bullia de gent que havia acudit de tota la rodalia, i entre ells, pares amb els seus fills, perquè en el reu veiessin la trista filla d'una vida esgarriada i no la portessin ells, i acabat de besar el Crist que un pare Escolapi li va donar, el mateix pare Escolapi que li havia fet de professor durant la seva etapa escolar, li va presentar el sentenciat a mort, amb veu ferma i potent va exclamar: «Pares i mares de família, no oblideu mai que si no adreceu l'arbre de jove, pujarà tort. La meva mare, amb un malentès amor, no volia que aquest ancià i venerable Escolapi emprenyés. Posant-se ferme pel meu bé, em va causar molt de mal. Que Déu em perdoni la vida de crims i assassinats que he fet. Pares i mares de família, preneu exemple de mi». I és que llavors una execució era quasi que un espectacle públic per corregir.
Déu-n'hi-do, eh? Sí.
Sí, perquè que els pares hi portessin els seus fills,
sí, sí, sí,
a veure, i els diguessin: «Vegueu el que us passarà si no us porteu bé». I aquesta és una de les execucions que tenim registrades, que va tenir lloc a la plaça Mercadal de Balaguer. I per acabar, Ricard, l'adagi d'avui, què ens diu? Pues ens diu: «Boires de març, fred en el maig».
Gràcies, Joan.
Adéu.
És la una mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Banco de España acaba de publicar sus últimas previsiones económicas. No hay cambios, pero el organismo ya reconoce que la situación ha empeorado. Joaquín Bizmanos.
De momento el Banco de España mantiene previsiones, crecimiento del 2,2% este año, pero reconoce sí que los riesgos a la baja han aumentado claramente. Constata el frenazo en la creación de empleo por la subida del salario mínimo, moderación del consumo, los problemas que está provocando el Brexit, el proteccionismo en las exportaciones. El entorno exterior es complicado, afirma. En el ámbito interno preocupa la orientación futura de la política económica. Ya pone deberes al próximo gobierno. Le pide retomar la reforma, sobre todo el ajuste fiscal, porque este ejercicio puede estar perdido para el déficit público. Ahí sí empeora pronóstico. El agujero se irá hasta el 2,5% del PIB, entre otras cosas por las medidas de gasto adoptadas en los llamados viernes sociales.
Seguimos pendientes de la decisión de la Junta Electoral Central tras el pulso de la Generalitat, que a esta hora mantiene los lazos amarillos en sus instituciones. Los símbolos independentistas, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, asegura que harán lo que les diga la Junta Electoral Central.
Pues el gobierno va a hacer lo que procede, que es en seguir las indicaciones y las resoluciones que dicte la Junta Electoral Central. Y en este caso la única autoridad competente en materia electoral es la Junta Electoral Central.
Precisamente los lazos amarillos en edificios institucionales están siendo el motivo de la polémica en la sesión de control al Ejecutivo en el Parlamento Autonómico Catalán. Quintorra, el presidente, deja claro que no va a prohibir esos lazos, y la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, le acusa de ser un gallito.
Yo no prohibiré mai res.
Yo no prohibiré nunca nada. Yo estoy a favor de la libertad de expresión y de más libertad de expresión y de más democracia. Por lo tanto, a mí siempre me encontrarán aquí. Y yo no me escondo de nada. Yo tomo las decisiones que creo que tengo que tomar.
Yo le pregunto, ¿qué parte de retire la propaganda separatista no ha entendido, señor Torra? ¿Se cree que puede hacer usted lo que quiere hacer, lo que le dé la gana?
Silencio.
Se pongan tan nerviosos. Silencio. Se pongan nerviosos. Que aquí son muy gallitos y luego delante de los jueces no veas cómo se vienen abajo, ¿eh?
¿Qué más cosas contamos, Antonio Rai?
Nueva multa millonaria a Google. El gigante tecnológico tendrá que pagar 1.490 millones de euros por abusar de su posición de dominio en el mercado de la publicidad. Es la tercera sanción que impone la Comisión Europea a Google en menos de 2 años por incumplir normas comunitarias antimonopolio. A pesar de que son casi 1.500 millones de euros, la multa que hemos conocido hoy es la menos cuantiosa de las tres. En Cataluña, mientras Torra, lo escuchábamos, sigue desobedeciendo la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos, este órgano da un toque, en este caso a Ada Colau. Exige a la alcaldesa de Barcelona que suprima de la web municipal los supuestos logros de su equipo de gobierno. La Junta Electoral responde así a la denuncia del grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona. Y en Casares del Mar, en Málaga, la policía ha detenido a 5 narcos. Están acusados de un homicidio en el campo de Gibraltar. El pasado 2 de octubre, los detenidos presuntamente dispararon varias veces a un hombre que cenaba en la terraza de un restaurante de Estepona. Después le introdujeron en un coche y trasladaron el cuerpo hasta Algeciras, donde le abandonaron.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Luis Enrique está pendiente de la recuperación de Marco Asensio Corrochano.
La selección está preparando el partido de clasificación para la Eurocopa contra Noruega, que se va a jugar el sábado en Valencia. Noticias de España, entre ellas, ¿cómo está Marco Asensio? Miguel Ángel Díaz.
Marco Asensio ha completado parte del entrenamiento con sus compañeros y parte en el gimnasio. Se recupera el mallorquín de un golpe en el gemelo izquierdo y espera poder estar a disposición de Luis Enrique ante Noruega. Pau López se ha recuperado un esguince cervical y se ha entrenado con normalidad. Los jugadores se fotografiaron esta mañana con Juan José Hidalgo, presidente de Globalia, y además tienen un acto publicitario con Sanitas al que van a asistir Rodrigo y Jordi Alba. Por la sala de prensa pasará Álvaro Morata.
Más noticias de fútbol. El lunes juega la selección catalana. Ayer se conoció que el Valladolid y el Rayo Vallecano no cedían sus jugadores por motivos deportivos y la Sociedad Deportiva Huesca tiene intención de anunciar lo mismo. Paco Gémez acaba de llegar a la Ciudad Deportiva de Vallecas, va a firmar con el Rayo Vallecano como entrenador por esta temporada y otra más, y acaba de anunciar el Oporto que amplía contrato su portero Iker Casillas. El guardameta dijo el lunes en Madrid que sería por 2 temporadas más.
Gracias, Corrochano. José Luis, están buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Bueno, en el espejo hoy nos vais a contar, porque cuando faltan 2 meses para la visita del Papa Francisco a Rumanía, ayer se hizo público el reconocimiento del martirio de 7 obispos católicos de rito oriental bajo el régimen comunista de Ceausescu.
Pues efectivamente, en 1945 vivían en Rumanía 1,5 millones de católicos de rito oriental. Y las autoridades comunistas, con la connivencia de la jerarquía ortodoxa, decidieron suprimir esta iglesia siguiendo órdenes de Moscú, con la intención de separar a los católicos del Papa. Tras las presiones, llegó la persecución física. Cientos de sacerdotes greco-católicos y sus obispos fueron detenidos, torturados y asesinados. En el espejo vamos a contar la historia impresionante de esta iglesia que había perdido sus templos, pero que transformó las cárceles en otras tantas capillas. Abrió seminarios en las catacumbas de este siglo XX y durante el tiempo de la persecución fueron ordenados nada menos que 200 sacerdotes. Lo contamos todo en un rato en el espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Passen 6 minuts exactament de la una. És dimecres, és el dia que arriba la primavera, així que avui més que mai, amb il·lusió, dic jo. Ricard Álvarez, bon dia.
Què tal, Mònica Carrasco? Bon dia.
Molt bé.
Saps en quina hora?
Que és a les 11:02,
sí,
no?
Sí, sí, sí. 22:58. No abans, eh?
No abans, ni després.
Ni després, eh? 22:58.
He de dir, no sé com esteu a Lleida, però aquí
bé.
Avui fa fresqueta. Per ser el dia que hem de rebre la primavera.
Home, jo potser és del... Portem 2 o 3 dies que han baixat un pelet les temperatures, però d'aquests 3 o 4 dies que han baixat, avui és el que s'està recuperant. Per tant, hores d'ara, 14, estem a Lleida amb sol, i l'airet sí que és una mica més fresc si vas a l'ombra, però vaja, que escolta, que sí, que ens van dir que tornaria el fred. Aviam, el que torna és la fresqueta, però no
la fresqueta,
el fred. El fred no.
Però bé, ja sobre oficialment la temporada, la teníem extraoficial, la primavera.
Sí, sí, sí. Home, s'havia avançat una estona, s'havia avançat uns dies.
Encara vindrà algun cop, eh?
Jo crec que sí.
No ens confiem.
Jo aquí fem repàs de premsa de fa 25 anys, exactament tal dia com avui, i a Lleida, a l'abril, fa 25 anys, va pegar una nevada que no vegis. A l'abril, eh?
Sí, a l'abril. Ja en parlarem, ja en parlarem. De moment, escolta, avui celebrem que entrem oficialment a la primavera, que això jo crec que es note, no sé si en la temperatura, però en l'ànim.
Sí, home, sí, l'ànim,
no?
Sí.
Jo ho noto.
Què em portes avui de proposta d'oci, va?
Doncs mira, avui us porto curtmetratges, que són... seran, vaja, els protagonistes a Reus a partir de demà, i és una proposta diferent en la que podrem veure coses poc habituals en el circuit de cinema.
Doncs mira, jo després us proposaré una visita a la ciutat de Lleida amb les novetats que venen associades a que arribi la primavera també a Lleida. O sigui, nosaltres
sí?
Avui farem una proposta des de Turisme de Lleida a l'estil moda. O sigui, les propostes de primavera. Sí.
De primavera, molt bé. No, és que clar, hi ha visites que segurament no... Allò renova la carta, com
clar,
el restaurant.
És el que dius, no? I a més és allò que... Saps? La primavera és el ressorgir, eh? És, i entres amb més ganes i més propostes i més visites i més itineraris. Ja veureu que hi ha propostes interessants.
Vinga, doncs escolta, si et sembla, el que fem primer és una parada.
Vinga.
Al cine i al teatre i als carrers de Reus a través del Festival de Curtmetratges. Atents, eh?
Des d'aquest dijous i fins dissabte, els curtmetratges seran els protagonistes a la ciutat de Reus en el marc del nou festival que pren el relleu del FEC. Primera edició del Breus, a punt d'arrencar, i en parlem avui amb el seu director artístic, és el Sergi Prat. Sergi, molt bon dia i gràcies.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Escolta, com van els nervis a 24 hores de l'estrena, a veure.
Bé, home, sí, els nervis sempre hi són, però res, a part dels nervis hi ha moltes ganes, i estem molt, molt il·lusionats amb que surti un bon festival i estem segurs que la gent el disfrutarà molt.
Uh-huh. Explica'ns una mica quina és la filosofia del festival, perquè aquí he dit que preneu el relleu del FEC, Festival Europeu de Curtmetratges, amb molta història darrere, molt conegut a Reus, a les comarques de Tarragona, però avui ens escolten també des de Lleida. Quin és l'esperit del Breus?
Bé, l'esperit del Breus és una mica seguir amb el que estava fent bé el FEC, que eren moltes coses, un festival que estava molt consolidat, i una mica seguir la línia que portaven ells i intentar doncs, posar el nostre granet de sorra amb algunes diferències, aportant alguna cosa nova, com és, per exemple, la introducció d'algun documental, cosa que abans no hi havia, amb algunes activitats paral·leles que tampoc es feien, i una mica portar la nostra visió, la nostra manera de fer les coses, però seguint una mica amb la línia del que feien tan bé ells.
Mm-hmm. Podrem veure des de dijous fins dissabte més, crec, d'una quarantena, no?, de curtmetratges d'arreu d'Europa, i curtmetratges doncs premiats, no?, alguns d'ells.
Sí, la veritat és que la selecció, estem molt contents i molt orgullosos de la selecció que hem pogut fer. De fet, mira, podem doncs projectar els guanyadors de tant del Goya com del Gaudí com de fins i tot dels Oscars. Uh-huh. I molts altres curtmetratges doncs, que han estat formant part de seleccions de festivals tan importants com Clermont-Ferrand, com la Berlinale i com molts altres certàmens que estan ja, bueno, molt, diguéssim, molt instaurats en el món del curtmetratge, i que la veritat és que ens fa sentir molt, molt contents.
Mm-hmm. De fet, obrireu foc, diguéssim, amb el guanyador del Gaudí, no?, l'Última Verge, o sigui, comenceu forts, eh?
Sí. De fet, comencem forts i acabem forts, perquè acabem amb el dia de la clausura, acabem amb el guanyador dels Oscars, sí. Per tant, vull dir, anem forts tota la setmana.
Presència, evidentment, com hem dit, d'arreu del món. A més, també jo crec que és molt interessant aquests festivals, no?, aquest esperit que ens deies també del Breus, perquè són curtmetratges que d'altra manera seria molt difícil accedir a ells, no? O sigui, és portar fins a Reus projectes de primera qualitat que no és habitual veure'ls als circuits, als cinemes, no?, o en sales, vaja.
Exactament, sí, tots sabem que els festivals pel món del curtmetratge són importantíssims, ja que, bé, malauradament, el circuit comercial de cinema no aposta, almenys aquí a casa nostra, no s'aposta pel món del curtmetratge com altres països si fan, i tens possibilitat, doncs, de països com França, sí, o inclús als Estats Units, de veure curtmetratges just abans de les projeccions de les pel·lícules, doncs, dels Vengadores, o qualsevol altra pel·lícula taquillera que porta molta gent al cine, i això també és una cosa que s'hi ha de treballar, però, evidentment, nosaltres com a festival, i molts dels altres festivals, o tots els festivals de curtmetratges, l'objectiu és aquest, doncs, poder ensenyar als espectadors una manera diferent de fer cinema, una manera diferent d'explicar històries al final, perquè doncs la manera que expliques una història en 5, 10, 15 minuts evidentment no és la mateixa que ho fas quan tens dues hores per explicar, i veure un cinema més arriscat i veure un tipus de cinema que diguéssim que és com l'avantsala, no?, de lo que seria el llargmetratge.
Exacte. Escolta, presència catalana, presència de curtmetratges de casa també?
Sí, i tant. De fet, tenim una secció que és Panorama Cat, que són tot curtmetratges catalans, i llavors també tenim la Finestra Eixir, que són doncs curtmetratges que són fets a l'Escola de Cinema de Reus, uh-huh, que és una cosa que també ens fa molta il·lusió de poder mostrar al públic de Reus els treballs que estan fent a l'Escola de Cinema i els creadors de Reus.
Uh-huh. Per a les escoles de Reus es treballa amb activitats, no?, pròpiament amb els alumnes d'aquí, però també heu pensat en que hi hagi una part del festival dedicada a coses que es puguin fer en família, no? A mi em sembla molt interessant també doncs, aquest apartat específic perquè petits i grans, no?, doncs, puguin gaudir conjuntament de curtmetratges, d'activitats relacionades, uh-huh, amb el món del cinema i del curtmetratge.
Sí, exactament, una mica la idea és aquesta, no? Doncs involucrar des dels més petits de la casa fins als més grans en aquests dies de cinema i de curtmetratge. Doncs muntar tant a les escoles com el cinema per família, com la caravana PUC, que també poden anar allà les famílies a veure curtmetratges a dintre d'una caravana, que és com un cine en rodes molt petitet, que també és molt, molt divertit. I sí, una mica és això, no? Doncs per involucrar i fer que respiri cinema durant aquests dies de festival a tot Reus.
La caravana PUC estarà instal·lada a la plaça Mercadal, no? O sigui, la mateixa plaça de l'Ajuntament, ininterrompudament, podem veure allà...
Sí, de fet és un format molt divertit, perquè tu vas allà i és com si fossis una espècie de videoclub, per entendre'ns una mica, tries el curtmetratge que vas veure, entres a dintre, és un petit cinema instal·lat a dintre una caravana, veus el curtmetratge i surts, no? Vull dir que són com petites píndoles de cinema que són per evidentment, per tota la família i poder disfrutar d'un curtmetratge en un espai diferent a lo que estem habituats.
Mm-hmm. Suposo que fer la programació d'un festival d'aquestes característiques que no deu ser fàcil, Sergi, no?, de buscar i rebuscar, perquè suposo que també hi ha un ànim de portar coses molt úniques. No sé si hi ha algun dels curts que podrem veure al Breus que sigui fins i tot estrena al nostre país.
Que sigui estrena al nostre país, doncs mira, no t'ho sabria dir segur, però jo crec que The Silent Child no s'ha vist massa el que seria Espanya, per exemple, que seria el guanyador dels Oscars, i segurament hi ha algun curtmetratge que s'ha vist molt, molt, molt poc. Però sí que la idea de la programació era això, era oferir el milloret que s'està fent ara a Europa, de creadors que tenen un potencial fortíssim i curtmetratges que són de la màxima qualitat que pots trobar ara mateix a tota Europa.
Mm-hmm. Tenen, per cert, tota la informació 3w.breus.reus.cat, allà tenen tota la programació,
exacte,
perquè una cosa també hem de dir és que totes les sessions són gratuïtes, totes, o sigui, podem anar a veure les projeccions sense pagar res, eh?
Exactament, sí, tot gratuït. Bueno, és una cosa que també vam estar parlant i vam pensar, doncs, que al ser una primera edició, tot i que amb un esperit continuista, però sent una primera edició, doncs per també per motivar la gent que vinguin i que vegin que els curtmetratges que veuran, doncs que són d'una qualitat excepcional i, doncs, més gratuïtament, això ja és... és de lo milloret que pots oferir, clar, no? Una cosa, la cultura gratuïta de vegades sembla que hagi de ser menys, però realment no és així, no? Doncs realment podran veure curs de molta qualitat.
I tant que sí. Projeccions, Sergi, al Bartrina i on més, a banda de la caravana que hem parlat a la plaça Mercadal?
Sí, llavors també tenim les projeccions també que fem a les escoles, que també hi ha l'aula de cinema, que aquí també s'intenta, doncs, una mica que es creï un espai de debat amb els alumnes, ja que es passen curtmetratges sobre inclusió, sobre drogodependència, sobre gènere també, val? I doncs també per crear una mica de el que seria una mica de taula rodona on un cop acabat, ja que així també es pugui parlar i discutir sobre aquests temes. I llavors també, doncs, hi ha el Crebreus, que és un concurs on has de crear el curtmetratge en un cap de setmana, i és una cosa molt, molt divertida, molt, molt emocionant de fer, i és una experiència molt bonica.
Curtmetratges d'un minut, a més, eh? Aquí complicació extra,
sí,
eh?
Sí, aquí és... Ja més breus no es pot ser.
Exactament. Aquí ja sabem, mira, en ràdio que sabem molt bé, no? En un minut, el que pot donar
tant,
de si.
I tant que sí.
Doncs jo recomano a tothom que entrin al web, al www.breus.reus.cat, que mirin la programació. Jo crec que ja, Sergi, doncs, per tots els gustos té més, no? Per grans, per petits, no? Per tothom. Ara et faré la pregunta aquella que dius que odiosa, que et diré algun que tu recomanis especialment, que diguis, ostres, aquest jo quan el vaig veure vaig dir que el volia portar al festival sí o sí.
Bé, és clar, és complicat. No vols, evidentment, sigui una pregunta habitual, però és una pregunta que és difícil respondre perquè no pots destacar un sobre l'altre, però jo crec que la selecció està molt bé, no? Però, doncs, per exemple, un curtmetratge que tenc al festival durant la clausura, que és el Fiji Story, que és un curtmetratge super diferent a tot el que estem acostumats a veure, tant de la manera d'explicar com la manera de les imatges. Crec que és un curtmetratge molt interessant. Downside Up també és un curtmetratge que gira, diguéssim, el món al revés i està molt bé, i doncs, per exemple, a nivell de curts catalans, doncs, tant l'Última Verge com, per exemple, o Tomorrow d'Andrew Tarbet, que també és un curtmetratge que a mi em sembla d'una qualitat molt gran. Però bé, ja et dic, això seria quatre que m'han vingut ara al cap d'així de només de pensar-hi, però sí que jo crec que la selecció, no hi ha ni un curtmetratge que diguis ni d'això, no, la veritat és que la selecció està molt bé tota ella.
Plena de plats forts, eh?
Exactament.
Aquest Breus des de dijous fins dissabte a Reus. Hem parlat avui amb el director artístic del Breus, el Sergi Prat. Sergi, un plaer, tornar quan vulguis.
Doncs, quan em convideu estic encantat de tornar.
Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Porque en tiempos de cambio...
Todo es una precampaña.
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Pedro Sánchez y compañía han llegado a copar todos los puestos claves del Estado para crear una gigantesca maquinaria electoral. De eslóganes, ¿eh?
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
¿Puedo incendiar la casa haciendo experimentitos?
Y pegó esto un reventón, sí, claro. Y me entró un trozo de hojalata en la mano. No voy a la querida.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía, toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Invitamos a los mayores de 60 que tengan un proyecto a participar en el programa Imparables de Aquarius. Y ahora inscripciones abiertas hasta el 26 de marzo. Más información en somosdeaquarius.es.
Nos vamos de viaje. ¿Llevas todo, no?
A ver, llevo los faros Visenon adaptativos, llantas de aleación de 18 pulgadas, tapicería en cuero parcial, cámara de visión trasera, portón manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad.
Pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga ST Line Limited Edition, que va totalmente equipado.
Hombre, también llevo las cosas esas.
Las maletas.
Eso.
Ven este mes de marzo a Ford y estrena tu Ford Kuga antes de Semana Santa desde 18.500 euros con recompra garantizada. Financiación de CC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Doncs mira, Mònica, ja t'ho deia, que la primavera la sangre altera i les ciutats canvien a cada estació i la veritat és que, com tu bé dius moltes vegades, s'ha de fer el guiri a la teva pròpia ciutat i s'ha de fer el guiri pensant com quan vas de visita a una altra ciutat vivint a la mateixa ciutat, eh? I això, doncs, per la gent de Tarragona, doncs per visitar la zona de Tarragona, però també perquè vingueu a Lleida i sobretot per la gent de Lleida, doncs per redescobrir a vegades racons que ni coneixem. Com que estem a les portes d'una nova estació, que és la primavera, que és quan tot ja agafa vida, quan ja tot ressorgeix, quan sembla que tens més ganes de tot, el que fem avui és connectar amb Turisme de Lleida perquè ens parli, perquè segur que tenen coses preparades, eh, per aquesta nova estació, i ho fem, com sempre, amb la Núria Rauret, que és tècnica de Turisme de Lleida. Núria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta, la primavera la sangre altera, eh? Això
diuen, però ja portem uns quants dies que fa molt bo.
Sí, la veritat és que a nivell de temperatura no ens podem
queixar. El febrer també, que ha sigut també una mica primaveral.
Sí, és veritat que hi ha gent que també em diu no, si a mi la primavera m'agrada molt, però també arriba èpoques d'al·lèrgies. Bueno, escolta, també. Ja hem de conviure amb això. Però sí que és veritat també que les ciutats s'adapten, eh, als canvis meteorològics i a l'hivern, doncs, t'apeteix més visitar segurament llocs tancats i gaudeixes més.
Exacte.
I es fan menys coses a l'aire lliure, però ara que comença a venir el bon temps, doncs s'obren les activitats, el ventall d'activitats, per en aquest cas, de Turisme de Lleida, a l'aire lliure, i potser doncs, a dins de les sales no ens agrada tant. En fi, sigui com sigui, primavera que estarem demà ja. Què ens heu preparat per la primavera?
Pues justament nosaltres ja hem donat a temps de sortida les visites guiades de primavera 2019.
Ah, caram!
enguany hem augmentat molt l'oferta, és a dir, tots els dissabtes i tots els diumenges fins a finals de juny tenim un ventall de diferents possibilitats per conèixer la ciutat de Lleida. Tenim visites temàtiques, com les veus de la cuirassa, de l'antic barri jueu que es va recuperar i es va inaugurar el dia 20 de setembre. Tenim racons de llegenda pel centre històric. Tenim una visita nova enfocada a la Setmana Santa, que és la Lleida Sacra. Tenim, com no, l'oferta dels templers, del temple per un dia, i també la visita guiada històrica, i tenim, bueno, moltes més coses, com també tenim, que és una gran novetat, és una visita sempre, cada diumenge, per la gent que no ha estat mai a la ciutat. Que és el City Tour, típic i tòpic, que quan tu te'n vas a Berlín el fas, o quan vas a Londres, o quan te'n vas a Saragossa, doncs a Lleida també el pots fer.
Doncs em sembla molt bé aquest, perquè la veritat és que a vegades estàs de visita unes hores en una ciutat.
Exacte.
I necessites que sí, mira, necessito que m'ensenyeu el més tòpic, però ho necessito veure.
Doncs sí, és a dir, són les sortides a les 11:30 del matí des de Turisme de Lleida, i llavors se fa una mica el que és els racons del centre històric de l'eix peatonal, i després s'acompanya la gent fins al turó, i llavors tens l'opció d'entrar a fer la visita a dintre la Seu Vella o bé entrar per lliure, però la guia fa una pinzellada de lo que és la ciutat, pues, qui era Indivili Mandoni, pues, passa per els principals llocs, per l'IEI, per la Catedral Nova, per la Capella del Peu del Romeu, i sempre fent una mera referència de lo principal que es pot visitar a la ciutat. I això és el que va bé, perquè després, pues, lo que fas a totes les ciutats, després ja t'ubiques i llavors pues, ja dius, bueno, pues, m'interessa molt l'art i me'n vaig al museu, m'interessa molt no sé què i me'n vaig a un altre lloc.
Clar, clar, correcte. Anem a recordar la web www.turismedelleida.cat. Allí
exacte.
Teniu tota la informació, telèfon de contacte, mails, com inscriure-us, quines ofertes hi ha, una agenda amb tot plegat.
Amb totes les activitats, sí, sí.
Allí ho teniu tot. Escolta, Núria, em parlaves d'aquestes visites guiades. Algunes suposo que repeteixen de l'any passat, però n'hi ha alguna de nova d'aquest any?
Sí. Bueno, enguany també m'ha afegit la de les fonts monumentals de Lleida, que ho fem a la col·laboració del Museu de Lleida, del Museu de l'Aigua de Lleida, que és municipal, que té el dipòsit de l'aigua a la Casa de la Canadiense, i tenen diferents seus, però és una ruta que es fa per les diferents fonts i explica la història de les fonts de Lleida.
Ah, caram.
I això és una cosa també interessant, tant per la gent d'aquí de Lleida com la gent dels voltants o la gent de Tarragona o, bueno, la gent que tingui interès en la cultura i el patrimoni i en la història.
Clar, en aquestes alçades ho trobem normal, que cada 100 metres hi hagi una font per veure, o fonts ornamentals.
Però tenen molta història a la ciutat.
Clar.
A més, moltes estan canviades d'ubicació i saps, hi ha un perquè, i després va relacionat amb el dipòsit de l'aigua i, bueno, la visita comença el dipòsit i llavors s'explica tot el que és el tema de l'aigua a la ciutat, que és molt important.
Estem parlant de que ens remuntarem cap al segle XVIII.
Exacte, exacte.
Segle XVIII, que és quan a Lleida va començar a implantar-se aquest sistema d'abastament d'aigua potable.
Sí, sí.
I, evidentment, a part d'arribar a les cases, doncs també van aparèixer aquestes primeres fonts públiques.
Exacte.
El que deia, això ho donem per fet avui en dia, però
que abans la gent anava a buscar l'aigua a la font.
Clar, per això ens hem de posar en context, i aquesta ruta ens explicarà, doncs, les que van sorgir, com van sorgir, per què van sorgir i com han anat aguantant el pas del temps, que moltes d'elles segueixen existint.
Sí, sí.
Molt bé, molt bé.
Tenim altres també, doncs, la Lleida Secreta, que és una ruta arqueològica monumental, que es visiten uns espais arqueològics que normalment no els veus perquè no estan a la vista del carrer i a part no pots entrar si no vas amb el guia. Després tenim les llegendes de Lleida, més per les famílies, per explicar, doncs, les tradicions de Lleida, com la Verge del Blau, la Capella del Peu del Romeu, la història del Marraco, això és molt en les famílies. Tenim la Lleida Modernista, que enguany se celebra els 100 anys de l'edifici del Cinema Vinyes, d'on hi ha ara ubicat la Caixa, que també, doncs, de Lleida Modernisme, doncs, també tenim unes cases amb molt valor. Bueno, són diferents rutes amb una gran possibilitat de fer-les, doncs, com vulgueu.
Clar que sí. Escolta, Núria, això encara no aquesta setmana vinent, ja en parlarem al seu moment, però sí que hem de recordar, i a més aquest any, com que la Setmana Santa cau tan tard,
exacte,
a partir de Setmana Santa també
el bus,
es torna a posar en marxa el bus descapotable que ens porta també per diferents zones de la ciutat.
Sí, sí. El bus turístic fa la parada primavera, per Setmana Santa començarà, i després ho deixarem també tots els caps de setmana i festius, perquè és quan fa bon temps, fa un city tour per la ciutat i atansa la gent que surt des de la Paeria, fa un recorregut d'una hora, però pots pujar i baixar al castell de Gardeny, visitar el castell i tornar a agafar-lo.
I tornar a agafar, que això va passant cada hora.
Exacte.
Molt bé. Doncs és una manera, perquè també, mira, assegut a l'autocar, també és veritat que tens... A més, és aquest de dos pisos, per tant, les fotos que sortiran des de dalt...
Els pisos tenen, són molt maques, sí.
Clar, tenen una perspectiva diferent de les que habitualment podem fer caminant.
Exacte.
Però a més n'avances molt de visitar coses, eh?
Sí, sí, a més també te fas una idea de... També és com també és un city tour, que te fas una idea de la història de la ciutat, sí, sí.
Clar, clar. Molt bé, doncs ja ho veieu, que hi ha força propostes. La primavera arriba amb força a Lleida. Us recordo la web www.turismedelleida.cat. Allí teniu totes les visites guiades, aquestes que hem parlat amb la Núria, però a més, doncs, l'agenda i totes les activitats futures, telèfon de contacte. On esteu, Turisme de Lleida, Núria?
Al carrer Major 31, molt cèntric.
Carrer Major 31. Si és que no, només per anar-los a visitar, la zona aquesta, on esteu vosaltres,
exacte,
és per perdre's una estoneta, eh?
Sí, sí,
tot perquè... l'eix comercial, la zona de la catedral, de Passa Sant Joan...
Per lleidatats és una zona molt comercial que ho assimilen a anar de botigues, inclús per la gent dels pobles d'aquí prop, però per la gent que mos ve de més lluny és un lloc que hi ha molts recursos, hi ha moltes esglésies, hi ha la capella del Paolo del Romeu, trobes la catedral nova, trobes l'antic hospital de Santa Maria, que és una joia, trobes la paeria... És a dir, moltes coses.
Però... No, jo us recomano, que si veniu a Lleida, i encara que vingueu ja a Tirofet, que no, és que jo ja sé el que vinc a visitar. Aneu a visitar també Turisme de Lleida,
exacte,
carrer Major número 31, perquè jo veureu que allà on són, després hi ha moltes coses per visitar i també per seure's, que hi ha moltes terrasses, per seure's i deixar passar el temps també, que això també forma part de l'oci, que no tot serà anar de bòlit visitant coses.
No, tranquil·lament, s'ha de fer
de bona gana.
És una ciutat còmode que no et fa falta el cotxe i pots anar caminant a tot arreu, pràcticament.
Núria Rauret, tècnic de Turisme de Lleida, com sempre un plaer, ens ha presentat les novetats d'aquesta primavera. Sembla que parlem de moda, les novetats d'aquesta primavera
també,
2019.
També podem parlar de moda.
També podem parlar. Núria, gràcies, una abraçada.
A vosaltres.
Doncs ja veus, Mònica, cinema i primavera.
És que és fantàstic. Jo tinc unes ganes de ser-hi ja oficialment. Mira, he fet el canvi d'armari aquest cap de setmana passat, no et dic més.
Veus que bé.
O sigui, això ja és definitiu.
Escolta, que arribem a dos quarts.
Que vagi molt bé.
Fins demà.
Adéu.
Mobles i decoració Pardinyes, amb 45 anys en el món de la decoració i el moble. T'ofereix les darreres tendències i models de dormitoris, també gamma infantil i juvenil. Som distribuïdors oficials per Lleida, província de Moble Ros, un líder del mercat. I ara, liquidem sofàs exposició. La qualitat preu et sorprendrà. Mobles i decoració Pardinyes, a Manuel de Montsuar 12, al costat del pavelló Barris Nord i al 973-22-27-27.
Grupo Corsa en su 45 aniversario tiene un objetivo clarísimo, promover el ahorro de dinero en las familias y ahorro de plástico, evitar 100% los del agua envasada. ¿Cómo? Con un osmotic cero en casa. Aprovecha nuestra oferta hoy para 20 oyentes, el osmotic cero con 20% de descuento. Pago en 48 cuotas sin intereses y la instalación gratis. Nunca más comprarás agua envasada. 900-208-208 osmoticcero.es.
¿Tiene problemas referentes a delitos contra las personas y el patrimonio? ¿Desea una consulta sobre derecho de familia, derecho penal de familia, derecho de contratación? Piense en Xavi Palau Altarriba Abogados. Emérita Legal le ha dado una brillante calificación por su profesionalidad defendiendo las materias comentadas. Xavier Palau Altarriba, 10 años como letrado en activo. Despacho en Plaza San Juan 22, segundo primera D. Pida cita al 973-7258-42. Primera consulta gratuita.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, que ja parlem de noves tecnologies, com sempre ho farem al InfoCope Lleida. Per cert, que ens trobes a internet, a www.infocopelleida.com, al podcast i en directe, doncs, els dimecres de 2:15 camí cap a les 2. Un espai on parlem de noves tecnologies de manera planera i on sempre estic ben acompanyat. Avui amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I amb el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos.
Escolta, Jaume, de què parlem avui?
Doncs divendres passat va ser el dia del consumidor.
Ah, sí?
Bueno, para algunos es todos los días.
Sí, anava a dir... Dic...
I com a consumidors tenim els nostres drets. I dels drets a ser respectats. Però quantes vegades us han trucat per vendre-us qualsevol producte o servei en un moment de tranquil·litat que teniu al dia?
Unes quantes, eh? Més d'una, diria.
I com podem saber qui ens truca? No. I sempre trobem aquella persona vulnerable on li col·loquen la venda, que segurament tots sabeu de què parlo. O no.
La gent ara ja agafa la mal costum també de penjar a les barres.
Bueno, doncs ho comentem tot plegat a l'entrevista. I després, doncs, com sempre, la pausa d'adivinar la cançó que el Ricard ens té aquesta sorpresa musical preparada.
Que no la tinc preparada encara.
Bueno, però
ja t'avanço que no la tinc preparada encara.
Però tu no ho diguis, que la gent no ho sap.
Bueno, ja, però...
per això és sorpresa. I de la música que ens porta el Ricard passem a la efemèride que ens porta el David. Fins en quin any anem avui, David?
Buah, un any molt especial per a Ricard i per a mi, el 75.
Oi, mira.
M'agrada aquest any. Buah.
Que s'haurà inventat el 75.
Bueno, i tot seguit, doncs, comentem l'actualitat del món TIC a la tertúlia Flick. I una cosa que us deixo. Les xarxes socials continuen avançant cap al món de les vendes. Ho confirmeu?
Yes.
Doncs, i deixem el millor pel final, on tindrem aquestes fantàstiques idees, aquestes solucions, sobretot aquestes comoditats que ens arriben des de l'Espai Tecnològic al carrer Segòvia número 4 i a internet, espaitecnologic.cat. Però primer, pitgem aquest botonet màgic, aquest snap click, i arrenquem l'Espai Tecnològic de Cope Lleida.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Jaume, l'entrevista del dia.
Som-hi, doncs. Lo comentábamos solo a empezar el espacio. ¿Tenemos derecho a poder filtrar quién nos llama por teléfono? Muchas veces no podemos hacer nada con las llamadas que nos llegan, pero ¿podemos saber quién nos llama? Para darnos un poco de luz en este campo, hoy tenemos con nosotros a Alberto Jarne, director de listaspam.com. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y bienvenido aquí al programa de Cope Lleida. El nombre de la empresa es muy descriptivo con vuestra actividad, pero habitualmente cuando hablamos de spam entendemos que es de correo electrónico. ¿Listaspam.com va en este sentido?
Es un directorio telefónico inverso. Es decir, no es como una guía telefónica habitual en la que tú, pues, por ejemplo, das un nombre o una dirección. En nuestro caso, partiendo de un número de teléfono, si lo tenemos registrado en nuestra base de datos como teléfono... potencialmente spam, proporcionamos al usuario la identidad del propietario de la empresa que llama y en tal caso pues lo identificamos y confirmamos cuál es la identidad y la intención que está detrás de esta llamada de teléfono.
Bueno, ¿y cómo sabéis el número de teléfono a quién pertenece?
Bueno, listaspam.com tiene una enorme comunidad de usuarios. Tenemos al mes casi pues 1,5 millones de visitas y cada día recibimos pues más de 2,000 quejas. Entonces las registramos todas y creamos lo que nosotros llamamos una lista spam, que es los teléfonos que más llaman por cada mes. Y entonces, bueno, están identificados y ya si algún usuario está, pues ya al meterse en nuestra página web lo pueden ver en el banner de arriba. Esta es una lista de teléfonos que más han llamado este mes y ya pues pueden ver pues cuál ha sido el motivo de la llamada: telemarketing, venta, cualquier.
¿Tenemos derecho como usuarios a decir quién nos puede llamar y a qué horas determinadas o qué quiero recibir?
Bueno, es muy buena pregunta porque realmente sí que deberíamos tenemos derechos. Existe una lista que se llama Lista Robinson en la cual si tú te registras como usuario estás afirmando que no quieres que te llamen, no quieres recibir llamadas comerciales a tu teléfono. Entonces, ¿qué pasa? Es una idea muy buena. El problema es que, desgraciadamente, en la mayoría de los casos no se pone en práctica. Lo que realmente debería hacer la mayoría de empresas de telemarketing es tener una lista de teléfonos a los que ellos quieren llamar. Deberían comprobar antes de llamar si el teléfono se encuentra en esta lista. En caso positivo de que esté en esa lista, no llamar, porque el usuario ya ha expresado con anterioridad que no desea llamadas de origen comercial. El problema, que es un paso más y la mayoría de las empresas pues no lo hacen o no lo conocen, no les interesa hacerlo.
¿Crees que a lo mejor, porque precisamente digo yo te iba a comentar, ya lo has comentado tú, digo, y la existencia de las listas Robinson, precisamente aquí también, ¿no?, como usuarios, y ahora más con la RGPD, podemos, bueno, pues denunciar estos casos, ¿no?
Sí, correcto. En la lista Robinson, tal como os comentaba, si tú te das de alta ahí, ya estás afirmando que no deseas recibir llamadas de ningún tipo comercial. El problema es que, bueno, las empresas, pues la mayoría de veces, pues no cumplen este paso. Simplemente, pues a lo mejor una empresa de telefonía no voy a dar nombres, pero recibe una lista de clientes potenciales, entonces ellos les van a llamar directamente para ofrecerles sus servicios, en plan, promoción, te hacemos tal descuento si te vienes con nosotros. Te lo confirmo yo que no se hace.
Las llamadas diarias de todo. Y entonces digo, bueno, pues para conectar vuestros servicios, es decir, para que realmente, como he entendido, una comunidad donde todos podamos ser activos, ¿qué es lo que necesitamos tener en nuestros dispositivos?
Bueno, aparte de nuestra página web, listaspam.com, en la que podéis acceder desde cualquier teléfono o ordenador, tenemos una aplicación gratuita, que es Call Blocker. Con esta aplicación, te bloquea automáticamente al instalarla en tu dispositivo Android o iPhone, te bloquea o identifica, si tú así lo deseas, las llamadas que han sido registradas como mayor spam potencialmente en cada mes. Entonces, digamos que al instalar nuestra aplicación, si tú lo deseas, ya te bloquea las llamadas, o si deseas que te identifique, al recibir una llamada de estos teléfonos, te aparecerá al recibir una llamada de estos teléfonos, te saldrá el número de teléfono en tu dispositivo móvil, el número de teléfono, y debajo te pondrá pues el nombre de la empresa, Vodafone, Yastel, Recobros, cualquiera. Si está identificado en nuestra página web, al tener nuestra aplicación, hay dos opciones, tal como os comentaba, identificarlo o bloquearlo directamente y no molestar al usuario.
Entonces, esta aplicación automáticamente nos bloquea esa llamada y la corta automáticamente.
Correcto, el usuario no recibe la llamada y ni se entera que existe.
Si nos entra una llamada que no está identificada en la aplicación tiene la oportunidad de registrarla y automáticamente vosotros la ponéis en vuestra base de datos.
Buena pregunta. Si el usuario, pues, por ejemplo, desea bloquear un número de teléfono que le ha llamado, pero realmente a lo mejor él quiere bloquear a su ex o a un amigo o a quien sea, entonces ese bloqueo es un bloqueo que se hace en el teléfono solo. Nosotros no sabemos ni el número de teléfono ni nada. Es un bloqueo que se hace local en el teléfono y es personal del usuario. Luego, aparte, dentro de la aplicación, si un usuario realmente quiere denunciar y bloquear un teléfono que es de una empresa la cual considera que es spam marketing telefónico, sí que hay una opción en nos hace llegar un formulario, una denuncia, y nos indica este teléfono pues pertenece a tal empresa, nos ha llamado con tal intención. Entonces, bueno, luego si la aplicación funciona con un algoritmo interno, pero si la aplicación recibe bastantes denuncias sobre un número de teléfono, pues a partir de entonces ese teléfono aparece bloqueado. Uh-huh. Obviamente también hay una verificación manual, pero así es como funciona a grandes rasgos en la aplicación por detrás.
El tema es interesante. Repítenos el nombre de la aplicación.
Call Blocker.
Call Blocker. Call Blocker.
Bloqueador de llamadas en español.
Sí, 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 sí. Muy bien. Con las llamadas de ventas engañosas que nos ofrecen esos servicios fantásticos que son todas siempre son gratuitos, finalmente encuentran siempre una persona vulnerable, ¿no? ¿Qué pueden hacer después cuando se dan cuenta del engaño a estas personas?
Bueno, recientemente nos hemos visto envueltos en un caso, nos hemos visto demandados pues por una empresa que dos empresas que, bueno, que se dedicaban precisamente a llamar a usuarios por teléfono, usuarios en los que, bueno, la llamada se hacía a personas de avanzada edad. Uh-huh. Entonces estas empresas lo que hacían era, les ofrecía un regalo, en plan, si le regalamos una olla, un aspirador, cualquier cosa, entonces se la llevamos a casa. Entonces lo que pasaba que el regalo no te lo enviaba realmente correos, te lo envía pues un comercial de esta empresa. Uh-huh. Entonces ya una vez que ya has abierto las puertas de tu casa, te trae un regalo. Entonces aquí es donde intentan ellos realmente venderte, es hacer beneficio del regalo que te están haciendo. Entonces pues en nuestra página lo tenemos registrado, pues estas dos empresas pues que intentaban vender a los usuarios después de hacerles el regalo pues artículos que obviamente no los necesitaban, en plan enciclopedias por más de 3.000 euros a pagar en plazos, platos de ducha, grandes cantidades. Entonces, a partir de que se hace la venta, tal como me preguntabas, existe un plazo de 14 días para que cancelar la venta. Entonces, como consumidores, después de que se produzca la venta, el usuario tiene derecho a cancelarlo en 14 días. Tiene que ponerse en contacto con la empresa a la que ha realizado la compra y ellos deben tramitar una cancelación. Lo que pasa con estas cancelaciones es que muchas de estas empresas viven de estas ventas ventas de gran valor económico. Uh-huh. Entonces, muchas de ellas intentan dilatar el proceso lo máximo posible para que se cumpla el plazo de 2 semanas. Luego ya una vez el plazo se ha cumplido, no se puede hacer nada. La venta, digamos, es efectiva y legal y no hay forma de cancelarlo. Entonces, bueno, estamos hablando, primero, un plazo de 2 semanas, el cual se intenta dilatar con cualquier argucia. Y luego son gente, que no a lo mejor le pide una situación de indefensión. La mayoría son personas en avanzada edad. A lo mejor ellos les han convencido de comprar una enciclopedia porque a sus nietos le va a ser útil, y hasta que, bueno, se lo comentan a la familia y tal, ya pasa un tiempo y bueno, ya no se puede cancelar la venta y tienen que afrontarla.
Pues interesante, Alberto, esta aplicación para bloquear estas llamadas que todos recibimos y que siempre pues no nos molestan, porque siempre nos llaman en ese minuto del día que tú tienes ese descanso, esa tranquilidad, y te lo rompen, ¿no? Y en ese momento, pues bueno, piensas en todo. Alberto Jarne, director de Listas Pam, pues muchas gracias por atendernos y gracias por estar aquí en Cope Lleida.
Muchas gracias, un abrazo.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Arde la calle al sol de poniente, hay tribus ocultas cerca del río, esperando que caiga la noche. Hace falta valor.
Escuela de calor, mira, estava buscant així ràpidament, perquè com que el David m'ha dit que marxaron cap a l'any 75, dic, a veure si trobo ara un tema de l'any 75, però m'he quedat a mig camí, eh? Saps on m'he quedat? Sabeu on m'he quedat?
En el 81, no?
84!
Ui,
84, eh? Ràdio Futura.
Jo tenia ese vinilo.
Sí, senyor. Ràdio Futura.
Una cinta de casete, vinilo.
Jo el casset, però bueno. Escuela de calor, Radio Futura.
Ah, bueno, del directo, que era un doble que se abría así y tal.
Ojo,
ostras.
Qué recuerdos, qué recuerdos.
Madre mía, además cuando lo abrías, el doble LP, ¿no? Pues era la foto del escenario, del directo.
Sí, señor.
Se me ponen los pelos como escarpias.
Es que el LP siempre ha tingut aquest valor afegit gràficament, ojo, ¿eh?
Tocarlo, abrirlo, tal.
I era gran.
Bueno, el valor afegit que portava en aquells moments, no? Los discos?
Sí. A part del so, doncs, tenir aquesta, la part gràfica, doncs, amb gran. El casset era molt petit en aquest aspecte.
Vinga, va, anem a
una efemèride.
Tinc
una curiositat tremenda.
Sí, ja estàvamos en l'efemèride, no? No estàvamos hablando de la música. I de l'efemèride ja la teníamos. Mirad, 1975, ¿os suena el nombre ARPANET?
Sí.
ARPANET tiene una historia tremendísima, ya que ARPANET, que es la precursora de Internet, ¿vale?, se declara el día 20 de marzo de 1975 operacional. Es decir, ya funciona y la Agencia de Comunicaciones de Defensa asume su control. Es decir, lo que era algunos chavales que estaban trabajando en hacer un sistema de comunicaciones, pues ya coge el gobierno, pero, o sea, los americanos, y dicen que esto es mío.
Pues sí, pero dijeron, o sea, ¿ahora ya funciona?
Sí.
Pues me lo quedo.
Exacto,
lo quedo.
Esto es mío. Ojo que la historia, ¿vale?
¿Pero más paga Beuke?
Sí, tan.
Bueno, ya les estaban pagando, ¿no? Ya sí, sabes, sí. Esas inversiones que se hacen en las universidades y estas cositas, ¿no? La Agencia de Comunicaciones de Defensa de Estados Unidos había pedido ya a él, oye, trabajar en algún sistema de comunicaciones.
¿Has vist les últimes temporades de Big Bang Theory? Doncs,
exacto, más o menos.
Veus com treballa l'exèrcit.
Exacto, pero fijaros que Arpanet, además, el desarrollo fue bestial. Desde que lo cogió allí, ya 5 años más tarde, en 1980, es cuando se crea el primer TCP/IP, ¿vale?
TCP/IP es un protocol de
comunicación entre cacharritos, para comunicar y saber qué cacharrito se está comunicando. Y fijaros que solo 10 años más tarde ya Arpanet desaparece. Porque en el 91 aparece la World Wide Web.
Bueno, desaparece, es engullido.
Exacto, se lo come.
Es engullido la nueva Internet.
Se lo
bueno,
come
la nueva...
y aparece Internet. Que antes se llamaba ARPANET.
Bueno, doncs mira, és un bon any de naixement, eh? El 75. Va que la base d'Internet, just vam néixer junts. Mira, som generació Internet. Bueno, en fi, Jaume.
Sou nadius digitals, ja.
Vinga.
La tertúlia fric.
Doncs vinga, com ho apuntàvem, no? Les xarxes socials continuen avançant i, en aquest cas, cap al món de les ventes. Perquè Instagram ja permet comprar. I, a més, permet comprar roba del Zara, del H&M...
Quin has dit? Quines xarxes permeten comprar?
Instagram.
Mm-hmm. Bueno, ja està.
Yo aquí tengo dos cosas, es decir, pero una es...
Imagina't, estàs a la xarxa social mirant el que fa el teu amic i tal, i alhora comprant.
No, es que fíjate el rollo. Para empezar, Facebook, dueño de Instagram, ¿vale?
Per cert, Mark Zuckerberg ha fet unes declaracions brutals, en aquest aspecte.
Sí. Pero es que fijaros el tema. Claro, él saca la tienda, ya ha intentado vender tipo Wallapop, que lo está haciendo en Facebook. Las tiendas tal de Facebook. Ahora mete la tienda en Instagram. Yo lanzo una cosa, y es... ¿Veremos la transformación de los influencers a comerciales virtuales?
Bueno, es que claro.
No, casi, veremos, casi. Veremos, no. Es ahí sí.
No, bueno, ahora mismo no vende el influencer. El tema es que el influencer habla de la bici, habla de la ropa, habla de todo lo que quieras.
El influencer es contractat per les grans marques.
Es incentivado por las grandes marcas.
Pero la diferencia pas que digo el David es que vaya a comisión, claro, directamente.
Es decir, yo soy el niño del Unpacket, ¿vale? Que ya en YouTube gana pasta y tal. No, es que el niño del Unpacket podrá tener un botoncito de compra aquí,
esto.
Clicas y compras a través de mi vídeo, a través de mis fotos, a través de mi comentario, directamente de Instagram. Con lo cual, yo soy un comercial de tu empresa,
pero
de la venta del producto.
Vale, pero eso de que yo te dejé la aplicación. Te dona esta opción.
No, pero si, mirad, reglar hay que arreglar como siempre todo y tal, y comisiones. El tema es la transformación. Un influencer va a pasar a ser un comercial virtual. 100%, porque vende ahora mismo, discúlpame Jaume, no vende. Ahora mismo es incentivado por las marcas para influenciar sobre la venta.
Ahora mismo influye, que es lo que digo el nombre.
Correcto.
Influye.
Entonces, veremos cómo los influencers se pasan a ser key accounts.
Pero fíjate que Mark Zuckerberg feia unas declaraciones en el que deia que Facebook ja canviava l'enfoc de la seva xarxa, bueno, del seu negoci.
És el que comentàvem aquestes anys.
I que les noves generacions d'usuaris ja es comunicaven més mitjançant grups de missatgeria instantània que no pas a les grans xarxes socials.
Us en recordeu els programes de fa 4 o 5 anys, o 6 o 7, perquè el temps passa ràpid, i volant que diem, què guanyen les xarxes socials? Aquella pregunta ens fèiem.
No guanyaven res, de moment.
Què ingressen aquesta? Els milions invertits allí i quin retorn tenien? Quin era l'objectiu? Arribar aquí.
Monetitzar tot el flux d'informació i les visites de les persones, ja està.
Bueno, pues si parlem de monetitzar, tenim una nova plataforma que és Stadia, la nova plataforma de Google per jugar al núvol. I sobretot a 4K, 60 frames per segon, vaja, amb qualsevol dispositiu des de qualsevol lloc.
Me encanta que lo llames plataforma, pero es que son verdaderos monstruos, ¿eh?
Bueno, mira, dime tú qué es, doncs, si no...
Mira, han sacado, es decir, Google saca Stadia, juegos online, nada de dispositivos. Es decir, es una plataforma de juegos online que, como mucho, si quieres... cómprate mandos a distancia para conectarlo a la pantalla que te dé la gana. A la tele, al ordenador, al móvil, al tablet, a lo que quieras. Uno. Dos. Distribuidores sin descargas. Es decir, juega todos los juegos online, ¿vale? Y no te vas a descargar ni un solo juego. ni uno. Es decir, cero descargas, con lo cual no tienes que tener un teléfono especialmente potente para jugar, ni un tablet especialmente potente. Cuanto más potente lo tengas, eso sí, vas a poder jugar pues en 4K, 60 frames, la bomba, ¿vale?
Però l'espai per almagatzemar el joc,
cero,
no el necessites.
Exacto. Esto significa,
aquest és el gran canvi respecte als altres.
El tema, no, lo que significa es que este gran monstruo, como es Google, lo que ha puesto en manos de todo el mundo, ¿vale? Es poder dar unos recursos monstruosos, ¿vale? Para que la red mundial tenga la menor latencia posible. Es decir, darte a ti, que estás jugando en el móvil, el punto de acceso más cercano aunque esté miles de kilómetros, que te esté dando el juego online a tiempo real, ¿vale? Con lo cual esto es, o sea, un desgaste de servidores tremendo, o sigui,
és a dir,
i de red.
Tu no tens la consola a casa, la tens remotament, per entendre.
Exacto, la tienes allí en un servidor, ¿vale?
Però no és una consola. Ara,
I tres, que me voy a lo más importante. Google ha hecho un Stadia Entertainment. Es decir, su propia productora de juegos para la plataforma.
Sí, home, clar.
¿Vale? Es decir, lo que ha lanzado es, señores, desarrollamos juegos para la plataforma. Señores, nuestra plataforma funciona en todo. Me da igual que se llame iOS, Android, Mac, Linux.
Sí, porque
me da igual cómo se llame.
Es que básicamente es
tres, me da igual que tengas memoria, que tu cacharro sea muy bueno o sea
muy malo,
porque vas a poder jugar.
Ull, perquè si Electronic Arts i les grans acaben entrant en aquest joc i entren a oferir els seus jocs al catàleg, digueu-me apocalíptic, però s'han acabat les consoles, eh?
No, es que el cambio es ese, es decir, es que...
El canvi és aquest, aquest és el gran canvi.
Han sacado un...
El smartphone el seguirem portant perquè ens serveix per mil coses més.
Bueno, al final necessites el dispositiu
per
jugar.
Però la Xbox i la PlayStation és prescindible totalment hores d'ara. Falta saber el preu, perquè això suposo que tindrà un preu, no sé si mensual o subscripció.
Prescindible no, perquè al final necessites un transformador per connectar-se a la plataforma aquesta, perquè al final necessites un navegador, necessites uns comandaments, necessites
un
smartphone de hace 4 anys se supone que vas a poder jugar.
Sí, a l'smartphone, si vols jugar a la tele, pues la videoconsola...
AirPlay cap a la tele.
I ja està. Juegas el mando serà tu propi mòbil, tu propi tablet, o si no, los mandos chinos de...
Si això funciona, ull PlayStation, ull Xbox. Ara, aquest monstre que deia el David, vale, l'ha fet Google, saps amb què l'ha programat? Saps qui el governa? No el governa Android, no han tingut nassos.
No.
És Linux.
És Linux, sí, 100%.
És Linux.
Claro. Es decir, es un software y una plataforma específica para esto. No estamos jugando a que tenemos un sistema operativo que
sí,
es Android,
no,
que
no,
vas
no,
a poder
no.
navegar. No. Es decir, esto es algo un poquito más allá.
No té mala pinta, ¿eh?
No.
Venga, tenim dos cosetes que volia comentar abans d'acabar. Perquè... Qui va viralitzar el vídeo de la matança de Nova Zelanda? I per què és impossible parar-lo?
Jo aquí lo único que puedo dar es mi propia opinión.
Impossible parar-lo, no.
No, vamos a ver, mirar. Opinión, totalmente personal sobre el hecho. 17 minutos tardó Facebook en detectarlo y pararlo. ¿Es mucho? ¿Es poco? Las inversiones sobre seguridad del contenido y las fake news que IA que está haciendo Facebook sabemos que son bestiales, ¿vale? Y aunque deban seguir trabajando para poder actuar en segundos y no en minutos, ojalá, ¿vale? Lleguemos a esto. Según mi opinión, la viralización es un problema humano. 17 minutos en el que solo 200 personas lo vieron en directo, las cuales ninguno lo denunció.
Claro, el problema es que ninguno va a reportar.
Algunos lo grabaron, ¿vale? Y la difusión fue tal que Google tuvo que poner toda la carne en el asador, ¿vale? Para intentar parar las miles de cargas de contenido, de este contenido, que se estaban subiendo a YouTube. Es decir, ¡ojo! Es decir, el problema de la viralización, perdonadme, es humano.
Sí, sí,
no quito la parte de que se tenga que trabajar para intentar detectar esto en segundos. Una red mundial, miles de millones de personas conectadas a Facebook. 17 minutos se tardó.
Jo crec que no, el problema no va estar aquí perquè només hi havia 200 persones seguint-ho. Per tant, és un contingut molt poc rellevant per Facebook. És un contingut que només l'està seguint 200 persones, per tant, no és rellevant. Ara bé, potser que ens ho fem mirar d'aquestes 200 persones que ningú apretés el botonet de, oye, corta esto, ¿eh? Denuncio.
Porque el botón sí que más gordo que hay puesto ahí, claro, en Facebook cuando hay una transmisión en directo es denuncio.
És la morbositat del ser humà. Vull dir, el problema és de l'ésser humà, ja no de la eina, no del Facebook, no de Google, no de Apple, no de... És l'ésser humà, vaja, ho tinc claríssim.
Yo, vamos, es un problema humano.
Infocope, l'espai de noves tecnologies de Cope Lleida.
M'encanta aquest debat, m'encanta aquesta
tertúlia. Som morbosos, que sí.
No, m'encanta perquè ara, cada un dona aquí la seva opinió, tothom aquí té el seu punt de vista.
Jo ni l'he vist, ni he vist imatges, i passo ni de buscar-lo, eh? Si el busques, segur que el trobes. Però vull dir, és que hi ha coses que...
Vols dir que segur que el trobes?
Sí, home, aviam, a internet, un cop has penjat alguna cosa i algú l'ha copiat, segur que la trobes, te costarà més o menys, bueno, però l'acabaràs trobant.
Per aquí et dic que és impossible parar-lo, no? Aquestes coses a internet, perquè són molt difícils d'aturar.
Bueno, a nivell de públic general sí, però vaja, vull dir que no.
Vinga, va, que ens queda aquest minutet, aquests 30 segons per arribar al final i vull marxar amb aquest bon sabor de boca.
Espaitecnologic.cat.
Aquest bon sabor de boca, perquè sempre ens porten aquests petits gadgets, aquestes petites cosetes que...
Demà estem a la primavera.
Demà, sí, som-hi. Primavera, sangre altera.
Mirad, nos han enviado hoy una selección de pulseras y relojes inteligentes. Tengo aquí hasta 9 modelos diferentes, desde 19,90 euros hasta 59,90 euros, de todos los colores, tipos y tamaños. Pero hay un par de ellos que me han encantado, ¿vale? Porque, como no, la Xiaomi Mi Band 3, ¿vale? Y su homónimo más o menos en Huawei, aunque con la diferencia entre una y otra, que uno tiene el medidor de pulsómetro y el otro no, solo la tienes por 39 euros. Pero no es eso lo que más me ha gustado. Lo que más me ha gustado son las 12 correas de colores que hay debajo, las 8 correas metálicas para ir cambiando tu pulsera y que sea un conjunto más. Es decir, no tienes la pulsera, cómprate la pulsera, empieza a disfrutar de tu smartwatch y eso sí, llévala a la moda porque empieza la primavera. Venga, los colores vivos,
lleva la moda,
activos.
Y camina. Perquè nosaltres som usuaris d'Apple Watch, però això és el mateix. Si no et mous, te s'exhibe, eh?
Bueno,
oye, levántate y camina, eh?
A mí es lo que me gusta, sí. Y lo de respirar.
Y respira, esa es muy buena, ¿eh?
Dice, para un segundo y haz 4 respiraciones profundas.
Esa es muy buena, ¿eh?
Esa hasta
rara. A espaitecnologic.cat, carrer Segovia, número 4. David Casero, gracias por estar con nosotros.
Gracias, muy buenas tardes.
Y Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
I nosaltres, en 10 segons, que arribem a les 2 de la tarda, senyals horàries, t'informes des dels serveis informatius, i nosaltres tornem demà, 12:20, puntuals com sempre, que acabis de passar un bon dimecres.